Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Tot el barri de l'Eixample es posarà en marxa el curs que ve amb barracons al carrer Fra Luis de León, tot plegat a l'espera que es faci l'edifici definitiu. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Un edifici que podria trigar fins a 4 anys en arribar i que s'ubicarà a les antigues cotxeres de la TUS, a la carretera de Barcelona. El director de Serveis Territorials d'Ensenyament, Jesús Vinyes, assegura que el centre respon a una demanda històrica.
El que ha motivat això és simplement una nova anàlisi, doncs, optar per aquesta creació en comptes d'afegir grups a dos instituts que, de fet, tenien poques possibilitats des del punt de vista dels espais, que són els Termes i el Ribot i Serra. No? Per tant, com que no podíem crear, no hi havia espais per ubicar aquests alumnes, doncs nosaltres ens hem vist obligats a la creació d'aquest nou institut.
El nou institut, que de forma provisional es dirà Sabadell Sud, començarà amb dues línies de primer d'ESO que s'ampliaran a tres a la llarga.
La situació dels pisos dels Merinals afectats per aluminosi acaba en procés de mediació.
L'Ajuntament ha iniciat aquest procés amb els veïns afectats i l'Agència de l'Habitatge per buscar una possible solució. D'aquesta manera es vol evitar fer un nou informe tècnic, un document que des de la Conselleria de Territori asseguren que no acceptarien.
En esport, Sabadell acollirà la Final Four de waterpolo femení els dies 19 i 20 d'abril.
Can Llong ha estat escollit en el sorteig de les semifinals d'avui com a escenari per aquesta final a 4. El rival de les de David Palma serà el Plebiscito Padova, tot plegat després de l'empat a 11 d'ahir contra l'Horizonte, que ha classificat l'Astral Pool per a la seva setena Final Four consecutiva.
Són algunes de les notícies que desgranarem en la pròxima mitja hora amb l'ajuda del Toni González, que és a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Mateix tenim 11 graus a Sabadell, temperatures que han baixat respecte als últims dies. Hem d'esperar més canvis? Li preguntem al Sergi Gallego. Bona tarda.
Bona tarda. Ja ha creuat el front i en general predomina el salsaré o poc ennuvolat. Malgrat tot, es formen nuvolades al terç nord, al quadrant nord-est i a punts del litoral i del prelitoral central que deixen el cel mig o molt ennuvolat en aquests sectors, amb la possibilitat d'algun ruixat. A destacar el vent, que bufa amb ratxes fortes a cotes altes del Pirineu, del Prepirineu, així com al terç sud de Catalunya i a l'Alt Empordà. Pel que fa demà, dijous, s'imposarà l'estabilitat meteorològica de nou i, per tant, farà sol i la temperatura pujarà en general. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, aquesta hora trobem retencions a la C58, 3 quilòmetres a Sant Quirze en els dos sentits, 2 quilòmetres a Ripollet per anar cap a Manresa i 6 quilòmetres a Montcada per anar cap a Barcelona. A la B30 també hi ha un quilòmetre de cues a Barberà en sentit sud i 3 quilòmetres a Barberà, en aquest cas, el seu pas a la via de la P7 en sentit sud. Si mirem a Barcelona, trànsit molt dens a la ronda litoral entre Cantunis i la Barceloneta en els dos sentits i trànsit dens a la ronda de dalt entre Diagonal i Vallcarca també en els dos sentits. Passen 3 minuts de les 7. Sabadell tindrà un nou institut a partir del curs que ve al barri de l'Eixample. El nou centre oferirà en un primer moment dues línies de primer d'ESO que a la llarga es convertiran en tres. L'objectiu és donar resposta a les necessitats de la zona sud, ja que l'oferta no queda coberta amb les places del Ribot i Serra i l'Institut Les Termes. Ho ha confirmat a Ràdio Sabadell el director dels Serveis Territorials d'Ensenyament, Jesús Vinyes.
La demanda històrica és que és una demanda real. O sigui, nosaltres teníem que sortien al voltant d'uns 250 alumnes de les escoles públiques d'aquest sector i només podríem escolaritzar en els centres públics uns 160. De manera que els altres 90, doncs, anaven en centres públics d'altres zones o en centres concertats, però per tant, diríem, hi havia un dèficit clar de places de secundària.
L'institut neix amb una ubicació provisional. Primer acollirà els estudiants en barracons al carrer Fra Luis de León amb Miquel Servet, tot plegat fins que es construeixi l'edifici definitiu al solar de les antigues cotxeres de transports urbans de Sabadell, a la carretera de Barcelona, amb Calders i Martí Lomà. De moment, però, no hi ha calendaris per a aquestes actuacions.
Quan no hi ha problemes pressupostaris importants, el període normalment que es compta són uns 4 anys. Perquè tot el que és la licitació, preparar el projecte, vull dir que aquest és el mínim temps possible, no? Això, donat que l'institut serà un institut no molt gran, és un institut de tres línies, en principi aquest temps es podria abreujar, però també dependrà de les disponibilitats pressupostàries.
De moment el centre rep el nom de Sabadell Sud, però serà el Consell Escolar qui haurà d'escollir-li la denominació definitiva. Segons ha apuntat el regidor d'Educació de l'Ajuntament, Joan Berlanga, en declaracions a les xarxes socials, aquest podria convertir-se en el primer institut en nom de dona de la ciutat.
I no deixem l'àmbit educatiu perquè gairebé la meitat de les aules d'educació infantil de Sabadell tenen més alumnes del que estableix la Generalitat, és a dir, superen la xifra de 25 estudiants per aula. Una situació que també reprodueix a la secundària, on pràcticament 5 de cada 10 aules tenen sobre ràtio, és a dir, més de 30 alumnes. Són dades que ha donat a conèixer Comissions Obreres del Vallès Occidental a les portes de la reobertura del període de preinscripció escolar a finals de mes. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. El sindicat Comissions Obreres denuncia que els grups aules de la ciutat pateixen sobre ràtios d'alumnes, és a dir, que hi ha més alumnes a les aules que els que estan establerts des de la Generalitat. En el cas de les classes de primària, Comissions Obreres exposa que hi ha més de 25 escolars per aula i, en el cas dels instituts de secundària, més de 30 per classe. Per a José Navajas, delegat sindical intercomarcal d'educació de Comissions Obreres del Vallès, aquestes sobreràtios són perjudicials tant pels alumnes com pels professors.
És un projecte que potser és a 2030 vista, però que s'ha de començar a fer. Llavors, és una gran transformació de 6 quilòmetres.
Segons el mateix Navajas, a qui no estàvem escoltant, l'única solució per a aquest conflicte passa per un canvi a la legislació educativa catalana, però a més considera imprescindible que s'incrementi la partida que es destina a educació en els pressupostos de la Generalitat, un increment de dotació econòmica que permetria contractar més docents. Tot i això, Navajas no hi veu una solució a curt termini. Si mirem ara el conjunt del Vallès Occidental, algunes de les poblacions amb més sobreràtio són Palau de Plegamans, amb un 62% de sobreràtio en les aules de secundària, o Terrassa, que també les classes de secundària compten amb un 57% de sobreràtio.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
En política, Ciutadans i el Partit Popular recorren a la Junta Electoral de Zona perquè obligui la retirada dels llaços grocs i les pancartes dels presos. Aquest moviment dels dos partits arriba després de la resolució emesa per la Junta Electoral Central a un recurs de Ciutadans sobre els símbols partidistes en edificis de la Generalitat.
El portaveu del Partit Taronja, Adrián Hernández, ha explicat a Ràdio Sabadell que dilluns en Junta de Portaveus ja van avisar l'alcalde Matías Arracán que demanarien veredicte a la Junta Electoral de Sabadell després del recurs que obliga a retirar els llaços grocs i les pancartes dels edificis en 48 hores. Per Hernández, d'aquests elements vulneren els principis de neutralitat democràtica en període electoral.
Ciutadans ho porta demanant no només ara en període electoral, sinó des que es va penjar llaços grocs a edificis municipals i la pancarta a l'Ajuntament, però en aquest cas amb més motiu. Per exemple, hi ha centres cívics que són també llocs de votació que el dia de les eleccions perquè els electors han d'anar i trobar-se a la porta un llaç groc, no? Nosaltres creiem que això, doncs, a part de que trenca la neutralitat en el dia a dia, en un període electoral, doncs, encara més.
Per la seva banda, el Partit Popular va anunciar ahir que presentava un escrit a la Junta Electoral sobre el mateix tema. El seu portaveu, Esteban Gessa, creu que la mesura dictada per l'organisme electoral central també afecta els edificis de Sabadell i assegura que Sarracán en té coneixement.
És un tema que va sortir a Boletí Oficial de l'Estat, és de llei treure-la, i aleshores, ja que estem en període electoral, i imagino, bueno, estic convençut que ho traurà, perquè si no seria no sé, ell sabrà el que fa, no? Però al final semblaria ser que seria el col·leccionista d'imputacions, no? Jo suposo que el traurà, eh?
Fons del govern local han assegurat aquesta emissora que la resolució només afecta els edificis de la Generalitat. Per això l'Ajuntament a hores d'ara no hauria rebut cap notificació al respecte.
El Tribunal Suprem ha confirmat les penes d'entre 8 i 12 anys de presó pels 10 jihadistes que van constituir una cèl·lula el 2015 a Terrassa. L'integrant de Sabadell, Antonio Sáez, ha estat considerat també pel Suprem com un dels 3 dirigents de l'organització i no podrà evitar els 12 anys de presó. El Tribunal ha avalat l'actuació dels Mossos que durant la investigació van infiltrar un agent encobert al grup.
La sala segona del Tribunal Suprem ha confirmat les penes de presó per als 10 membres d'una cèl·lula jihadista desarticulada a Catalunya l'abril de 2015 a l'anomenada Operació Caronte. Entre els seus membres hi havia un veí de Can Llong, Antonio Saiz Martínez, el qual el Suprem confirma com un dels dirigents de l'organització, tal com apuntava la sentència de l'Audiència Nacional. El Tribunal ha rebutjat els recursos presentats pels acusats. Recordem que el grup terrorista es plantejava atemptar en punts emblemàtics de Barcelona com el Parlament i també el complex Egan. Ara, i va proposar segrestar una persona, vestir-la amb un mono taronja i degollar-la davant una càmera. Segons la sentència, a través de la investigació feta pels Mossos d'Esquadra en els primers mesos del 2014, es va detectar la formació d'un grup de joves conversos a l'entorn dels tres condemnats com a dirigents, l'Axem Zamzami, Rida Hazem i el sarrallenc Antonio Saez, conegut com Ali el Peluquero. La sala també ha donat validesa a la intervenció dels Mossos, considerant com a proporcionada i amb cobertura judicial la decisió d'infiltrar un agent al grup terrorista.
L'Ajuntament inicia un procés de mediació amb el veïnat dels pisos malalts dels Marinals abans de fer un nou informe tècnic. Segons expliquen des de l'Associació de Veïns de Raona Marinals, el consistori els ha convocat a dues reunions amb personal de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya sense saber que s'havia obert aquest procés de mediació.
Francisco García, president de l'Associació de Veïns de Raona Marinals, ha explicat que les actuacions de la conselleria els descol·loca, ja que primer el conseller Damià Calvet va acceptar en un primer moment l'informe proposat per l'Ajuntament de Sabadell, encara que finalment l'ha rebutjat. Ara el veïnat es troba en una segona sessió de la mediació impulsada pel consistori que des del barri ningú ha demanat. Així ho explica el mateix García.
Si el senyor Damià Calvet ha intervingut en que es faci aquesta mediació, si no té res a veure, si ha sigut l'Ajuntament, tot això encara no ho tenim clar. I és el que anirem a exigir o demanar el proper dijous, no? que ens aclareixin de què va aquesta mediació, que ha sortit de no sabem ben bé de on.
Des de la Conselleria de Territori mantenen que no acceptaran aquest nou informe i que cal que tècnics de l'Agència de l'Habitatge participin en aquest nou treball sobre l'estat dels pisos de les fases 2 i 3 dels Marinals. Damià Calvet, conseller de Territori i Sostenibilitat, apuntava que no prendran decisions sense un informe nou, sense aclarir qui l'ha de fer.
Rehabilitar és rehabilitar sobre la infraestructura, els habitatges existents. Remodelar voldria fer el mateix, voldria dir fer el mateix que van fer en el seu moment a Espronceda i a Raona. En tot cas, això es determinarà a través d'informes tècnics solvents i precisos. I si no hi ha informes tècnics solvents i precisos al voltant de si rehabilitar o remodelar, nosaltres no prendrem decisions a l'avançada. I per tant, volem ser molt rigorosos amb la despesa pública.
Demà dijous es fa la segona reunió entre els implicats, però els afectats dels Marinals avisen que volen saber per què ha de servir aquesta suposada mediació. Mentrestant, els afectats denuncien que hauran de fer-se càrrec de més apuntalaments. Segons l'arquitecte que han contractat, cada vegada que es fa una nova inspecció tècnica d'edificis, un tràmit municipal obligatori, apareixen noves deficiències.
Encara en l'àmbit urbanístic, paralitzat l'enderroc de l'Artex i l'arran de les obres que s'hi estan fent, les quals han provocat la caiguda del subministrament elèctric de la zona.
L'empresa d'enderrocs ha destrossat per error una estació transformadora d'Endesa, de manera que ha deixat sense llum diverses illes de cases veïnes de l'Artex. Arran de l'incident, la policia municipal ha tallat la circulació de vehicles, s'ha reprès el subministrament i s'estan estudiant els motius de l'error. Unes equivocacions que ja van afectar l'enderroc quan l'Ajuntament va demanar un informe sobre l'estat de la xemeneia. Els dos incidents fan que el consistori es plantegi sancionar l'empresa encarregada de l'obra. Xavier Ludevit és el coordinador de l'àrea de cohesió territorial.
Dos incidents de la mateixa obra pues, no és el que hauria de ser i volem veure, analitzar una mica el que ha passat i si s'escau, això no és una cosa directament immediata, però si s'escau mirarem d'obrir un expedient perquè no pot ser que els enderrocs no es facin prou, no es facin el bé que s'haurien de fer.
En cap moment ha estat en perill la seguretat del veïnat de la zona.
L'Agrupació Astronòmica de Sabadell ofereix d'aquí poc més de mitja hora una xerrada sobre la composició de l'univers.
Un dels temes que es tractarà són els anomenats forats negres, un dels fenòmens astronòmics més estudiats. Albert Morral, director científic de l'agrupació, ha explicat que estudis recents afirmen que aquests forats podrien funcionar com un túnel en l'espai, però també en el temps. Són declaracions al Matí de Ràdio Sabadell.
De moment el que han descobert és que es podria crear un forat de Cook com una adreça per anar d'un punt a l'altre de l'univers, però seria molt inestable. Això és el que diuen les equacions matemàtiques. És a dir, que es podria crear, però al cap d'una milionèsima de segon, pam, desapareixeria. Per tant, no podríem entrar-hi ni nosaltres, ni un coet, ni res material, eh?
Qui vulgui aprendre més sobre aquests forats negres, però també sobre la composició de l'univers, aquest vespre a les 8 a l'Agrupació Astronòmica de Sabadell, una conferència que recull el professor Joan Antoni Ros.
I avui fa 25 anys que es va inaugurar el primer curs del campus de Sabadell de la Universitat Autònoma de Barcelona, acollint l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials i l'Escola Universitària d'Informàtica.
Durant tots aquests anys, el campus de Sabadell no ha parat de créixer i ha format estudiants de ciències empresarials, enginyers informàtics, comptables i financers, així com gestors aeronàutics o experts en economia social i solidària. Precisament aquest vincle amb la societat serà un dels reptes de futur que més preocupen el nou delegat de la rectora al campus de Sabadell, Santiago Guerrero.
Parteix de generar una càtedra d'independentment social. La càtedra vol dir senzillament pues, una petita organització que ho promou, nosaltres no li diem càtedres, no? I la idea és generar, que es pugui generar un màster per fer formació específica. Però, a més d'això, que seria l'activitat estrictament acadèmica, que és l'habitual que fem a les universitats, doncs hi ha més qüestions com la qüestió de generar doncs, uns laboratoris d'emprendiment social i d'innovació social.
Precisament amb aquesta finalitat, el campus es vol especialitzar en la innovació i l'emprenedoria social. Passa un minut d'un quart de vuit, obrim pàgina cultural. L'auditori del carrer Lassi es convertirà en una sala de cinema fins al maig. L'Ajuntament ja ha programat una vintena de projeccions de grans clàssics del setè art, la meitat dels quals es podran veure en versió original. La proposta s'emmarca en el desplegament del Pla de Foment de les Arts Audiovisuals.
Eva al desnudo, Todos los hombres del presidente o Los pájaros seran alguns dels títols que s'inclouen en aquest cicle que s'inaugura dilluns amb Cinema Paradiso, una cinta de la qual estem escoltant la banda sonora. El regidor de Foment de les Arts Audiovisuals, Miquel Soler, ha explicat al matí per què s'ha triat aquesta pel·lícula per obrir la programació.
Començarem amb Cinema Paradiso, que d'aquesta manera, primer perquè és un cant, doncs això, el cinema clàssic, i segon perquè aquest any es compleixen els seus 30 anys des de la seva estrena, i d'aquesta manera també fem un homenatge amb una pel·lícula extraordinària.
Un cicle pensat perquè els més joves tinguin una aproximació al món del cinema en un moment en què, amb la irrupció d'internet, ha canviat la manera de consumir-lo.
Hi ha hagut un canvi de paradigma amb la irrupció de les noves tecnologies, de les noves plataformes, de les noves eines a través de les quals veure el cinema, que provoquen que molta gent d'edats molt diverses, doncs, la seva forma de consumir el cinema és a través d'un mòbil, una tablet, altres eines, una pantalla d'ordinador, i ha desaparegut del seu entorn o del seu hàbit l'afició per anar al cinema, per veure les pel·lícules en pantalla gran.
El cicle de cinema clàssic s'allargarà fins al 20 de maig. A partir d'aquell moment, la regidoria apostarà per portar de nou el cinema a tots els barris de Sabadell amb una nova edició del Cinema a la Fresca.
Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició. Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13 cada dimecres a 8:15 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben.
Vius a Sabadell? Vols estar al corrent de l'actualitat? Notícies, esports, teatre, cinema, música...
Si vols estar ben informat,
escolta la ràdio de la teva ciutat.
Som estudiants del Gramar. Nosaltres escoltem...
Ràdio Sabadell.
Si vols conèixer l'actualitat teatral de la nostra ciutat, cada dimecres de 8 a 9 del vespre, Ràdio Sabadell aixeca el taló radiofònic amb entrevistes, tertúlies, cartellera teatral, cançons de musicals i radioteatre. Amunt al taló, a la 94.6 de la FM, per internet en directe o al podcast de Ràdio Sabadell i en redifusió els dijous de 3 a 4 de la tarda. Amunt al taló! Passió per al teatre sabadellenc.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut.
Pump up the volume, pump up the volume.
Xocolata Express, un programa d'autor.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
És moment per sortir fora de Sabadell i de la comarca per fer un repàs a l'actualitat. Comencem parlant del president Quim Torra, que ha anunciat que mantindrà de moment els llaços grocs i les estelades dels edificis de la Generalitat i demana que la Junta Electoral Central que reconsideri la decisió d'aquest dilluns en què demanava aquesta retirada de tots els símbols partidistes dels edificis institucionals del govern català. D'altra banda, el govern de Sánchez porta al Constitucional la comissió del Parlament sobre activitats delictives de la monarquia.
L'executiu espanyol considera que la cambra catalana va més enllà de les seves competències perquè crea una comissió per investigar activitats delictives o irregulars de persones vinculades a la família reial espanyola. La impugnació també demana que se suspenguin totes les decisions relacionades amb aquest cas un cop sigui acceptat pel Constitucional.
5 detinguts prop del Camp Nou després de resultar ferits per una baralla entre aficionats del Barça i del Lió.
La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut cap a 4:45 prop del Camp Nou 5 persones després que resultessin ferides per haver participat en una baralla entre aficionats del Barça i l'Olímpic de Lió. Els dos equips juguen aquest vespre la tornada de vuitens de final de la Lliga de Campions.
I l'ampliació del permís de paternitat en dubte arran d'un moviment de Ciutadans.
La mesa del Congrés decidirà aquest dijous si admet a tràmit el decret llei que amplia de 5 a 8 setmanes els permisos de paternitat. Ciutadans ha plantejat dubtes sobre la constitucionalitat d'aquesta norma i la cambra ha encarregat un informe als serveis jurídics.
Moment ara pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Pau Vitori, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Canllong acollirà per quarta vegada en la seva història la Final Four de l'Eurolliga femenina de waterpolo. Com s'especulava en les últimes setmanes, l'ELEN ha atorgat al Club Natació Sabadell l'organització d'aquesta final a 4 després del sorteig que s'ha dut a terme aquest migdia a Nyon.
Sí, les tres últimes ocasions, el 2011, 2014 i 2016, l'Astralpool es va proclamar campió. És més, en els darrers 5 anys l'organitzador sempre ha acabat aixecant el trofeu. Això penja l'etiqueta de favorites a les de David Palma, però com ha indicat el president del club, Claudi Martí, a l'Hotel Suís, ara ho han de demostrar a l'aigua.
Llavors, quan encara pugui donar algun avantatge, doncs, bueno, el primer avantatge és que no tens que desplaçar-te, no, per dir alguna cosa. No? Bueno, són coses que has d'aprofitar, però jo crec que el gran avantatge està demostrant-ho dintre l'aigua, que ets el millor, i crec que ho demostrarem perquè ho som.
Després d'eliminar ahir l'Horizonte, el rival a semifinal serà un altre italià, el Plebiscito Padova. A priori, l'equip més assequible i el preferit del tècnic David Palma. Tot i això, Martí ha demanat prudència.
Jo sempre fa de mal dir, no? Perquè només falta que diguis que prefereixen un rival perquè després no et surtin les coses i tinguis un disgust. Bé, sí que és cert que possiblement és l'equip més novell en aquest tipus de competicions, no? Però també és ben cert que ha fet una gran fase de classificació. Recordem que la fase de grups va empatar amb l'Olympiacos, un dels grans d'aquesta Final Four. Ha eliminat ara les hongareses que havien estat presents a les crec que a les tres últimes Final Four. Per tant, és un equip que s'ho ha guanyat i que, bé, jo crec que ens donarà molta guerra, així és, entre cometes, però espero i desitjo que una vegada més el superem i ens plantem a la final.
L'altra semifinal serà un duel grec entre l'Olympiacos i el Buliagmeni. Recordem que la Final Four de l'Eurolliga es disputarà els dies 19 i 20 d'abril a la piscina olímpica de Canllong.
Nou missatge d'unitat i de responsabilitat al Centre d'Esport Sabadell davant la delicada situació del primer equip, a només 2 punts del descens. Els 4 capitans, Miguel González, Felipe Sanchón, Ángel Martínez i Pedro Capó, han comparegut aquest matí a la sala de premsa acompanyats de la resta de la plantilla. Aquest ha estat el comunicat llegit per Miguel.
Nos hemos reunido la plantilla, ¿vale?, para comunicar que a pesar de la mala dinámica deportiva que estamos atravesando, que la plantilla y club estamos unidos y comprometidos por una única ilusión. Y aunque los objetivos puedan haber cambiado, la ilusión y compromiso por dejar el Centro de Sport Sabadell lo más alto sigue siendo y sigue siendo lo primordial. Con ello, si me permiten, les pediría a todas las personas que se aprecien al club nos ayuden con el apoyo este domingo y los sucesivos, porque únicamente conseguiremos el objetivo común juntos. Vamos a por todas y vamos a Sabadell.
El Centre d'Esports només ha guanyat un dels últims 12 partits i s'ha situat a tocar del precipici. La compareixença d'aquest matí també ha servit per avançar que Felipe Sanchón es reincorporarà al grup la setmana que ve. El pitxitxi de la temporada passada s'ha perdut els tres últims partits per lesió. Després, els homes de Quico Ramírez han començat a preparar el duel de diumenge a les 5 de la tarda contra el Cornellà, des de mitja hora abans a Ràdio Sabadell. Recordem que el club ha engegat una iniciativa on els socis poden retirar invitacions de franc.
I a segona catalana, últimes 10 jornades de Lliga amb una mateixa aspiració per als dos representants de la ciutat segellar la permanència el més aviat millor. Tant el Sabadell B com la Sabadellenca van punxar el cap de setmana passat i el tren de la part alta sembla allunyar-se definitivament.
El filial Arlequinat va ensopegar per tercera jornada consecutiva i ho va fer per 0-1 contra el Ripollet. Ara els de Pablo Becerril han de visitar diumenge a 4:45 un Berga que és líder i que ha sumat els últims 9 punts en joc. D'entrada, el tècnic del Sabadell B ha agraït el suport de l'afició que va rebre diumenge passat a Olímpia, però ha admès que la moral de l'equip és baixa.
Hem d'intentar no enganyar-nos i tampoc treballar massa cosa, però bueno, l'estat d'ànim és baix. Hem de ser sincers, al final l'altre dia fèiem comptes i crec que ha utilitzat 36 jugadors aquesta temporada. Per tant, hem fet tres plantilles diferents. Hi ha gent que continua des del principi, que bueno, lògicament, doncs, entre el desgast que porta físic, perquè han hagut de jugar molts partits lesionats i molts partits en unes circumstàncies molt complicades, i el desgast mental de que ens hem vist allà, ens hem vist tercers, que sincerament creiem que teníem opcions de pujar, i ara, doncs, òbviament, les nostres opcions són mínimes.
El Sabadell B es desè amb 36 punts, dues posicions i també dos punts per sota hi ha la Sabadellenca, que Sallent va veure trencada la ratxa de 6 victòries consecutives. Els taronja, però, segueixen amb un coixí de 9 punts respecte al perill i diumenge precisament reben l'equip que marca aquesta zona, el Castellà. Tot i quedar-se sense marcar per primer cop en gairebé 4 mesos, el tècnic Jesús Rueda Betis pronostica un partit amb gols.
Eso el equipo no lo va a perder y el domingo yo creo que va a haber ocasiones de goles y yo creo que va a haber bastantes goles. Entonces, la verdad que arriba estamos bien, tenemos gente ofensiva y la verdad que el domingo es un partido idóneo para marcar goles.
Diumenge a 12:45 del migdia començarà el Municipal de la Creu aquest duel vallesà entre la Sabadellenca i el Castellar.
L'equip femení del Club Falcons disputa partida demà a Guadalajara el Campionat d'Espanya individual i la Copa de la Reina per equips. Les sabadellenques militen a Primera Nacional, el tercer graó del tenis taula estatal, i s'enfrontaran a dos equips de la màxima categoria de superdivisió, que són l'Alicante i el Priego.
Per això, Joan Nogueres, tècnic falconista, remarca que l'únic objectiu és que les palistes, sobretot les dues més joves, agafin rodatge i experiència.
Jugar la Copa de la Reina i el Campionat d'Espanya Absolut, sobretot per l'Abril i per la Núria, és la seva primera vegada, és un aconteixement que és més aviat per temes d'experiència i de veure què pot arribar a passar en el tenis taula, no? Com juguen les millors d'Espanya, com juguen les millors jugadores que estan aquí, perquè no oblidem que la Copa de la Reina els seus equips porten les estrangeres que també juguen a la Lliga Espanyola. Per tant, és un moment, jo crec, per elles, de seure un moment, de veure com juguen les altres, d'intentar jugar elles el millor possible, però, òbviament, no hi ha cap objectiu de resultats en absolut, senzillament és una experiència i és una inversió de futur, per dir-ho d'alguna manera, una inversió de futur en què elles s'adonin de què pot ser el tenis taula.
Les competicions masculines a tot això s'aturen aquest cap de setmana després de la salvació matemàtica del Natació Sabadell a Divisió d'Honor. El club va perdre un partit igualadíssim de gairebé 4 hores a la pista de l'Irun LKNA, però després, en el triple desplaçament dels nedadors pel nord, el Natació Sabadell es va imposar a les pistes del Marpex Errenteria i el Peñascal. Pere Veis és palista del club.
Els dos partits de dissabte van ser quasi calcats. Un va caure en contra nostre i l'altre va caure a favor, per sort, perquè estàvem una mica neguitosos d'anar perdent els partits 4-3. Va condicionar el fet que vam arribar justos de temps en el segon partit, però al final, quan ja t'hi poses en el segon partit, ja oblides com ha anat l'anterior i et capfiques amb el que estàs jugant, que és el que vam fer a la tarda i que al final, per sort, va caure a favor nostre, no?
I a Primera Nacional, una categoria per sota, Falcons ha escalat fins a la segona posició després d'imposar-se per 2-4 al Sant Cugat.
Menys d'un minut per 8:15, és moment de posar a punt i final el Notícies Vespre d'aquest dimecres 13 de març. Recordeu que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat, com sempre, al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, també les actualitzacions a l'instant a les xarxes socials. Tornem a més informació demà a partir de les 9 amb el programa Al Matí, però ara no marxeu perquè la programació continua. Arriba ara al 13, a les 8 amb un El Taló i a les 9 al Xocolata Express. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm. We'll be right back.